és tot un repte fer arribar el material, però és tot un repte continuant transformant la nostra ciutat, fent-la una ciutat millor, i evidentment la part del manteniment i la neteja és part importantíssima per tal de que els veïns se sentin com a casa.
L'Hospitalet inicia el desplegament de la nova contracta dels serveis de recollida de residus municipals i neteja de l'espai públic sota el lema L'Hospitalet més que net. Avui han entrat en funcionament els nous vehicles de neteja amb una aposta per la neteja amb aigua. En una segona fase, al maig, arribaran els nous camions de recollida de residus i es renovaran els 4.250 contenidors. Bona tarda. De seguida ens centrem en la posada en marxa a la ciutat d'aquest nou servei de neteja. Abans, però, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. Represa de la circulació a les línies 10 i 9 sud del metro, després que aquest matí l'estació de metro de Collblanc s'hagi hagut de desallotjar per la presència de fum. Les principals hipòtesis apunten que podria estar relacionat amb unes obres que s'estan fent entre zona universitària i el Camp Nou. Els bombers han desplaçat 9 dotacions i 500 persones han hagut de ser evacuades. Droga a la lluna és el nou còmic del dibuixant i guionista hospitalenc Marcos Prior, una sàtira que critica el sistema capitalista a través dels mitjans de comunicació massius i que està ambientada a molts pocs anys vista.
L'excusa és fer un còmic com una realitat alternativa, però és per explicar el present. És una mica això de sobreinformació i les imatges que també ens saturen. I fer la crítica de notícies molt banals o notícies molt esbiaixades cap a la dreta.
I en esports ens centrarem en l'OSPI, que ha iniciat un procés que té com a horitzó final la conversió en societat anònima esportiva. El pas previ ha estat l'aprovació de 4 quotes amb l'objectiu de revertir la situació patrimonial negativa. Amb el deute zero, el club començarà a treballar en la nova etapa.
Al mes de juny el club tindrà zero deutes i, per tant, això també ha significat que perdem la condició de soci tal com l'entenem actualment. I l'únic dret que perdrem serà el dret a votar. Tots els altres drets es mantenen.
Prop de 100 vehicles nous per fer diverses tasques, des de la recollida de brutícia a la via pública fins a la neteja de les parets, i 4.250 contenidors nous. Dues xifres que assenyalen la dimensió del nou servei municipal de neteja viària que s'ha presentat avui sota el lema L'Hospitalet més que net. La nova contracta destinarà 43,5 milions d'euros l'any a la neteja, un augment de gairebé 15 milions respecte al període anterior.
L'Ajuntament ha adquirit una àmplia flota de vehicles que permetran fer tasques específiques, com ara netejar zones comercials i també solars i espais oberts, i escombrar a fons carrers i vials, entre d'altres. També hi haurà vehicles auxiliars per fer tasques de suport, com ara manteniment de papereres. A partir d'avui ja sortiran al carrer els nous vehicles de neteja viària. Al maig serà el torn dels nous vehicles de recollida d'escombraries i a l'agost arribaran els vehicles de neteja del clavegueram.
I, evidentment, incrementar els serveis per tal de tenir més presència i ser molt més eficients en la neteja. És tot un repte fer arribar el material, però és tot un repte continuant transformant la nostra ciutat, fent-la una ciutat millor, i, evidentment, la part del manteniment i la neteja és part importantíssima per tal de que els veïns se sentin com a casa.
La neteja de carrers amb aigua del subsòl, no potable, serà un dels pals de paller de la nova contracta de neteja viària. A partir d'ara hi haurà 35 vehicles de neteja amb aigua, 10 més que en l'etapa anterior. A hores d'ara, el 70% dels carrers de la ciutat es netegen amb aigua una vegada a la setmana i el 30% restant cada 15 dies. L'increment de vehicles permetrà incidir més en determinades zones. Un altre aspecte destacat a partir del maig serà la instal·lació de 4.250 nous contenidors de recollida de residus, rebuig, orgànica, envasos lleugers, paper i cartró i vidre, i l'increment de 3 a 7 equips dedicats a la neteja d'aquests elements, equips que també treballaran amb vehicles d'aigua calenta a pressió.
La neteja del contenidor com a tal, passem de 3 a 7 equips per tota la ciutat. I aquests equips han de netejar els contenidors per fora, però també les ubicacions. ¿Vale? I el segon equip que té també doblat és el de desbordament, que és un equip que el que fa és, quan algú deixa algú fora, doncs van a recollir-ho. I això també tindrem el doble d'equips al carrer per actuar més ràpid.
Igualment, hi haurà el doble d'equips dedicats a la recollida de deixalles voluminoses, que passen de 3 a 6. Es crea un nou equip per a recollida de mobles en horari de tarda, tots dos focalitzats en àrees de contenidors, i també passen de 2 a 3 els equips especialitzats en neteja de pintades. També es crearà un nou equip que inspeccionarà la ciutat a peu de carrer per controlar diversos aspectes, com la neteja de l'espai públic i la correcta separació de residus, format per una vintena de persones.
Per tant, ara el que són inspectors d'espai públic, que veuran, i ells els que tenen capacitat, evidentment, és sancionadora, perquè ells aixecaran acta per tal de que després els serveis jurídics puguin, en funció del tipus d'incompliment, doncs si s'ha de tramitar algun tipus de sanció de poder fer-ho.
Altres millores del Servei Municipal de Neteja tenen a veure amb la tecnologia, com ara la geolocalització dels vehicles per millorar la planificació de rutes i tasques i els dispositius que portarà el personal per comunicar-se amb la resta d'equips i reduir el temps de resposta davant d'una incidència.
La circulació de les línies L9 Sud i L10 del metro funcionen amb normalitat i l'estació de Collblanc torna a estar operativa després d'haver estat desallotjada a primera hora d'aquest matí per la presència de fum als túnels. Una incidència que ha obligat a interrompre el servei durant més de 3 hores en plena hora punta. L'avís ha obligat a evacuar fins a 500 persones. Els bombers han desplaçat 9 dotacions i han inspeccionat la zona amb càmeres tèrmiques sense detectar cap incendi ni punt calent.
Entenem que hi ha algú que s'ha encès, però no podem confirmar el que ha estat ni a on ha estat, perquè el desplaçament dels convois fa que el fum es desplaci entre estacions. Sí, al Camp Nou s'està fent obres per a l'estació Cobrirà Nova i allà potser també els operaris estaven treballant i ha passat alguna soldadura o algun altre element, però és una cosa que no podem confirmar.
Als tribunals, la mort d'un pacient de l'Hospital de Bellvitge que va patir cremades greus mentre es dutxava. La família i l'entorn de la víctima demana justícia i saber què va passar a les instal·lacions. Els fets es van produir al febrer del 2024 i ara el cas es troba en fase d'instrucció als jutjats de Barcelona i l'acusació particular confia en esclarir els fets.
Doncs em truquen una metgessa i em diu que mon pare doncs, ha tingut una cremada dutxant-se. M'informa que quan el vaig a visitar que el veurà que està tot amb cures, tot embenat. El dia següent, el 14 de febrer, anant cap a Bellvitge, l'Hospital Universitari de Bellvitge, em torna a trucar a la mateixa metgessa que les cremades de mon pare no les poden curar. No tenen la infraestructura ni l'equip necessari i que el derivaven a l'Hospital de la Vall d'Hebron, a la UCI de grans cremats.
L'Òscar relata així l'inici del malson que va acabar amb la mort del seu pare. L'Eduardo s'estava tractant d'una pneumonia a l'Hospital de Bellvitge i esperava rebre l'alta. Durant una dutxa al centre va patir cremades de segon grau al 18% del seu cos, fet que el duria a perdre la vida en 2 setmanes. Ara el seu fill, la família i tot l'entorn de la víctima busquen justícia. Esperen que els jutjats els desvelin com va ser possible que un pacient dependent i amb traqueotomia, la qual no li permetia parlar ni cridar, estigués desemparat.
Després no vaig rebre ninguna trucada, ninguna explicació més extensa, ninguna descripció de com va ser, vale, es va cremar, com es va cremar, què va passar aquella dutxa, qui supervisava mon pare. Mon pare estava era una persona fràgil físicament. Per què? Perquè havia passat un procés infecciós, una pneumonia, però en ningú cas estava pal·liatiu, no anava a morir-se. Quan? Què? Què li quedava? 10 anys? 15? 20? Qui sap? Però d'aquesta manera, jo crec que no.
El cas es troba en fase d'instrucció i l'acusació particular confia a esclarir els fets.
Demanar tota la informació relativa al que va succeir aquell dia, fins i tot els dies previs a l'estat de salut, el que va succeir i tot el personal mèdic que d'alguna manera tenia que prestar assistència. Jo no tinc cap tipus de dubte que hi ha responsabilitat penal, però fixa't que no sabem ni d'aquí. No ho sabem, no tenim ni cap nom, no sabem la mecànica. Jo crec que té una oportunitat extraordinària a l'Hospital de Bellvitge, que és i seguirà sent un hospital de referència per donar un pas endavant, donar una explicació i demanar disculpes. Així ho espero.
Des de l'Hospital de Bellvitge han declinat fer cap valoració, ja que la investigació judicial està en marxa. Malgrat la situació, l'Òscar espera que la seva tragèdia pugui servir com a precedent.
No es pot tornar a repetir. ja no per mon pare, per qualsevol altra persona. No es pot tornar a repetir una situació com la que va viure mon pare, que va acabar com va acabar. Estem parlant per una cremada a la dutxa d'un gran centre hospitalari.
La regularització extraordinària d'immigrants anunciada el passat mes de gener pel govern central no és un tràmit senzill. Més enllà de la burocràcia, l'assessoria legal sovint té un cost inassumible, en aquest cas per les famílies que es poden beneficiar de la mesura. Per aquest motiu, des de l'associació Voces de Latinoamèrica estan organitzant convocatòries que busquen ajudar les persones més vulnerables durant el procés de manera gratuïta.
El Johnny és un dels veïns que ahir a la tarda va acudir a la convocatòria de l'associació Voces de Latinoamèrica per començar a tramitar la seva regularització. Fa més de 10 anys que viu a Espanya, però sense papers no pot accedir a un contracte de treball.
Aquí hemos venido a tratar de surgir para adelante, pero lastimosamente lo que nos bloquea es el contrato de trabajo. Pero gracias a esta asociación, ojalá Dios quiera que salga adelante.
L'objectiu de Voces de Latinoamèrica és informar i facilitar els tràmits de la regularització de manera gratuïta a les persones vulnerables que no es poden permetre pagar entre 400 i 600 euros per un advocat.
Nuestra gente lo que quiere es trabajar, aportar, estar legal, ¿no? Y eso es lo que quiere nuestra gente, poderse reunir con sus familias. Aquí venimos a buscar una vida mejor para los nuestros y tampoco se nos pone tan fácil.
Professionals jurídics assessoren Voces de Latinoamèrica en tot el procés, en el que també col·laboren entitats de la xarxa La Florida Sabeína. La convocatòria d'ahir a la tarda es va celebrar a la penya barcelonista Coiblanc Torrassa, que no va dubtar a oferir el seu espai a la causa.
Aquí en el barri tampoc hi ha massa locals on aquesta gent es pugui reunir. Aquesta gent està treballant i el que nosaltres el que volem és que treballin amb dignitat, que treballin amb papers, amb documents.
La regularització extraordinària es dirigeix a les persones estrangeres sense antecedents penals que portessin almenys 5 mesos a Espanya abans del 31 de desembre de 2025, així com als sol·licitants de protecció internacional. Només a Coiblanc, Voces de Latinoamèrica espera ajudar entre 300 i 500 persones. La pròxima convocatòria serà a la Florida, al centre municipal Ana Díaz Rico, dilluns de 5 a 8 de la tarda.
Uns 1.500 pisos del barri del Gornal havien de perdre la qualificació d'habitatge de protecció oficial al novembre d'aquest any 2026, però de moment no serà així a causa de la nova llei de l'habitatge. Per tant, continuaran protegits de forma indefinida, com ja ha passat també a d'altres municipis, com en aquest cas Badia del Vallès. Una situació que també ha posat en alerta els veïns i veïnes del Gornal i per parlar-ne de tot plegat ens acompanya avui la Yolanda Martínez, que és vicepresidenta de l'Associació de Veïns i Veïnes del Gornal. Bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies per ser aquí nosaltres. Com comentava, comencem parlant d'aquest canvi a la llei de l'habitatge des d'aquest any 2026, on els habitatges de protecció oficial que per contracte posava doncs, que passaven al mercat lliure, un cop vencia aquesta data de contracte, ara la llei diu que no, que hauran de ser de forma indefinida aquesta protecció oficial. Com han rebut tot plegat els veïns i veïnes, que com dèiem del barri del Gornal, que hi ha uns 1.500 habitatges que es troben en aquesta situació?
Bueno, en principio los vecinos y vecinas no se habían enterado por parte de ninguna administración. Sí que es cierto que nos fuimos enterando, bueno, yo me dedico al tema de inmobiliario hace 25 años, y al solicitar una carta informativa para una de las ventas de las viviendas, nos encontramos con que el apartado del régimen jurídico había cambiado, donde nos decían que las viviendas no quedaban liberadas mientras pertenezcamos a una zona tensionada. Claro, la sorpresa fue que varios vecinos ya, antes de reunirnos con los vecinos del barrio, varios vecinos ya se habían informado, les habían pedido la nota al habitacha, y entonces les llegó que no iban a ser liberados. Claro, automáticamente vinieron, preguntaron y ya nos vimos obligados a hacer esta reunión e informar a los vecinos de la situación. Evidentemente, pues claro, los vecinos estaban asustados, muchos, de los cuales pues venían diciendo que su propiedad privada, quien se la iba a quitar, que esto no podía ser. Hombre, sí que es cierto que vemos una vulnerabilidad importante, yo creo que esto vulnera los derechos de cualquier ciudadano. Nosotros firmamos unas escrituras donde a los 50 años esto quedaba libre y automáticamente te dicen ahora que no puede ser porque la ley 11/2025 dice que mientras pertenezcamos a un mercado tensionado, pues que no van a quedar liberadas. Ostras, es complicado, es complicado, y hacerle entender a los vecinos de que nadie te va a quitar tu propiedad privada, pero sí que es verdad que un contrato firmado por ambas partes o una escritura unilateralmente se rompe por una de las partes, pues entonces algo no funciona o algo no està ben hecho.
A alguna d'aquestes reunions es va acordar començar una campanya de recollida de signatures en el barri també doncs, per veure, per tenir força de cara doncs, a reclamar doncs, a la Generalitat. No sé en quin punt es troba tot plegat sí. I quines accions esteu donant a terme.
Sí, nosotros a raíz de esta reunión que tuvimos, al día siguiente nos pusimos en marcha con las administraciones. Antes de la reunión sí que nos reunimos con Habitatge, estuvimos en la Generalitat y estuvimos hablando con compañeros de allí y nos comunicaron que sí que era cierto, que esto estaba así, pero que ellos también pensaban de que esto no iba a ser con carácter retroactivo, que lo ideal hubiese sido que de las viviendas, a partir de ahora de adelante, cualquier persona quiera comprar una vivienda de protección oficial con esas condiciones, pues libres son. Pero claro, a los vecinos diles que iban a comprar una vivienda de protección oficial indefinida, a lo mejor no la compran, ¿no? Entonces, claro, sí que también es cierto que nos hemos reunido con la síndica de Cataluña, con la síndica de Hospitalet, y a todos ellos, incluido el defensor del pueblo en Madrid, hemos mandado unos correos electrónicos, nos han respondido todos, y estamos recogiendo firmas de momento en el Gornal y cualquier persona que quiera firmar, pues abierto está, para poder enviarlas al Defensor del Pueblo en Madrid, que creemos que es el único que puede, que tiene la potestad o para poder hacer algo.
Ara el que tenen en compte precisament és si sou optimistes o creieu que pot haver-hi un canvi en tot plegat en aquesta llei, doncs perquè sigui com el contracte que s'havia signat doncs, fa 50 anys.
Hombre, optimistas somos, si no, no hubiésemos empezado esta lucha, ¿no? Creemos que alguna de las administraciones algo tiene que hacer. Yo creo que esta ley, no estamos en contra de que evidentemente se regule el alquiler, por supuesto que tiene que estar regulado, pero las viviendas de propiedad privada, la propiedad privada es de cada uno, la obra social que la haga quien le corresponda, ¿me entiendes? O sea, si se han de hacer obras sociales, pues quien corresponda que las haga, pero no a costa de los vecinos ni de los ciudadanos, que llevamos muchos años luchando por tener una propiedad y que ahora te digan que... perquè, evidentment, ningú va comprar una vivienda de protecció oficial indefinida.
Això pel que fa als habitatges de protecció oficial al barri, també volia preguntar altres qüestions. En aquest cas, una bastant recent doncs, que va provocar enrenou en el barri, que van ser les instal·lacions esportives de Xaloc, en el qual, doncs, especialment els que estan amb els edificis més propers al pàdel i al futbol, veu començar a iniciar mobilitzacions. No sé si la situació ha millorat, en quin punt us trobeu a dia d'avui?
Bueno, hemos tenido varias reuniones con los directores. Sí que es verdad que la última, pues bueno, ellos están poniendo de su parte, nadie discute. Discute que no, pero seguimos igual, o sea, seguimos con los ruidos, que esto es algo agonioso para los vecinos. Sí que es cierto que el horario lo cumplen, sí que es cierto que también les solicitamos pantallas para esas luces acústicas, o sea, todo que ilumina cualquier vivienda, o sea, yo creo que es una iluminación que no deja vivir, vecinos con cartones en los cristales. Bueno, teóricamente ellos para abril o mayo nos dijeron que iban a poner unas pantallas, y el tema del ruido, pues de momento estamos igual. Bueno, tenemos que volver a reunirnos y solicitarles una reunión para que nos expliquen cuál va a ser el siguiente paso, porque no estamos en contra para nada del centro escolar ni de las actividades extraescolares, como hasta hace muchísimos años, pero sí que es verdad que esto aquí ya no es el centro. Son entidades que vienen de fuera, que están alquiladas y que utilizan estas pistas deportivas, llámese pádel, fútbol, y que están hasta las 10 de la noche y ya no es eso, ya es esos entrenadores que incluso faltan el respeto a esas criaturas que están jugando, que son críos, y los vecinos pues no tienen por qué escuchar
les molèsties.
I les molèsties.
I ja per acabar, Yolanda, també et volia preguntar una altra qüestió també doncs, que preocupa al barri, que és l'aparcament. Ja el 2024, recordo que vau protestar per la posada en marxa dels carrils bici, perquè treien llocs d'aparcament. A dia d'avui, independentment dels carrils bici, en quina situació es troba el barri del Gornal pels veïns que volen aparcar el seu cotxe?
Bueno, sí que es verdad que tenemos un problema. Y el problema viene persistiendo ya no del carril bici, porque sí que fue un problema y ahí nacimos nosotros como asociación, pero sí que es verdad que ahora nos encontramos con otro más complejo. O sea, los vecinos no podemos aparcar. No podemos aparcar porque tenemos muchísima gente que deja los vehículos allí y cogen el transporte público, evidentemente es zona de no pago, y pues gente de Xaloc, de Pineda, profesores, que ellos tienen que regularse igual que los demás y a lo mejor pues tendrán una cuota más asequible, pero los vecinos lo que no podemos hacer es irnos a aparcar ¿dónde? Los que no tienen parking tienen que aparcar en el barrio, encima de las aceras, entre jardineras. Evidentemente, Guadiana viene, multa, se lleva los coches, la grúa. Bueno, al final, la presión de haber colocado la zona verde en Santa Eulalia, en otras áreas diferentes de la localidad, sí que nos encontramos que esos vecinos vienen aparcando ya dirección al Carmen Amaya, a Vilanova, y entonces nos presionan a nosotros, que al final muchos vecinos están con la idea de solicitar la zona verde. Y de hecho ha llegado a regiduría varias instancias para poder solicitarla. Bueno, haremos una reunión con los vecinos y lo que ellos decidan, pues ben decidido estarà.
Doncs estarem molt pendents de tot plegat. Yolanda Martínez, vicepresidenta de l'Associació Veïns i Veïnes del Gorna, gràcies per seguir amb nosaltres i seguirem parlant en una altra ocasió. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
I seguint informatiu, i ara parlem del Dia Internacional de les Matemàtiques, que per celebrar-ho els alumnes de les escoles de l'Hospitalet s'han convertit en els protectors del riu Llobregat, una jornada gamificada que substitueix per un dia els llibres de text per enigmes.
Soc la doctora Samira Bensalem, directora de l'Agència Llobregat Viu, responsable del control mediambiental del nostre riu. Des de fa setmanes estem reforçant la xarxa d'observació i hem decidit crear unitats de control locals a diversos punts del territori.
Salvar el riu Llobregat és l'objectiu que tenen els alumnes de 6è de l'escola Milagros Concernau al barri de Santa Eulàlia. Es tracta de l'activitat que han realitzat amb motiu del Dia Internacional de les Matemàtiques. La jornada virtual matemàtica vol apropar aquesta ciència d'una manera més dinàmica, amb activitats centrades en la resolució de problemes propers a l'alumnat.
En conjunt de taules tenim que resoldre uns problemes com per ajudar a l'agència del riu Llobregat. Estem fent una mica de tot, de multiplicacions, sumes, divisions, restes... I per el que he vist crec que hem d'adivinar una paraula, perquè quan acabem un problema ens dona una lletra.
La iniciativa agrada al professorat del centre, ja que és una manera d'aplicar els coneixements adquirits durant el curs d'una forma més pràctica.
Estan motivats amb aquest projecte. Llavors s'ha vist, bueno, almenys en aquestes dues classes, hem vist que el resultat és bastant positiu perquè són problemes propers a ells que els motiva a resoldre.
Pels alumnes també és una manera d'aprendre a treballar en equip.
Estem en grups de 4 o de 5, que són per taules, i doncs estem treballant en equip. Tot és divertit, a mi m'agrada això, els enigmes i tot.
M'agrada més aquesta forma de treballar perquè crec que treballar en grup és millor i parlar amb el teu grup... Bàsicament que és molt guai i que és millor que fer una classe de maths normal.
L'activitat, organitzada pel Centre de Recursos Pedagògics de Catalunya, té un tret clau. L'alumnat no només resol els problemes matemàtics, sinó que també planteja de nous. Es tracta d'una feina cooperativa en la qual participen els grups de 6è de primària i 1er d'ESO de la resta de centres educatius de la ciutat.
Marcos Prior, dibuixant i guionista hospitalenc, acaba de publicar Droga a la Lluna, el seu primer còmic llarg, una sàtira que critica el sistema capitalista.
El dibuixant i guionista hospitalenc Marcos Prior ens obliga a mirar el món des d'un prisma únic al còmic Droga a la Lluna, una sàtira que critica el sistema capitalista a través dels mitjans de comunicació massius i que està ambientada a molts pocs anys vista.
L'excusa és fer un còmic com una realitat alternativa, però és per explicar el present. És una mica això de sobreinformació i les imatges que també ens saturen. I fer la crítica de notícies molt banals o notícies molt esbiaixades cap a la dreta. Hi ha una problemàtica de la paraula distopia, perquè el que és distòpic per una persona potser no és distòpic per mi. Vull dir-te, és més crítica al sistema capitalista que una distopia a l'ús. Perquè a vegades hi ha novel·les o pel·lícules més... poden ser d'ultradreta o de dretes, que per ells la distopia és una altra història. Per ells la distopia és el... que pensen que hi ha un govern social comunista a Espanya.
Prior ens presenta el còmic en format horitzontal de manera que funciona com un canal de notícies que decideix el que s'ha de mostrar i quin enfocament donar-hi. Notícies relatades per presentadors amb màscares d'animals o de Ronald Reagan i Margaret Thatcher que van relatant tot tipus de desgràcies que són assumides sense més.
Sobre Israel i Estats Units, bueno, que és de plena actualitat al moment, i surt, bueno, hi ha sàtira sobre això i Elon Musk i tal, bueno. Totes les últimes notícies, encara de ser tractat de forma paròdica al còmic.
A Droga a la Lluna, el dibuixant hospitalenc aprofita també per mostrar el paper que l'art pot tenir per oposar-se al tecnofeixisme.
Per ser una imatge de màscares, de goril·la, que és en referència a les guerrilla girls, que van ser activistes, i per mi és un homenatge també. Aquest tip, jo crec que a través de l'art també es pot actuar sobre la realitat i fer crítica.
Marcos Prior és un dels dibuixants espanyols de còmic amb més renom, gràcies en part a la creació de RAU, un fanzine de culte nascut als 90, i també a l'associació amb el dibuixant hospitalenc Raúl de Amo, de la qual en va sortir dues novel·les gràfiques, Fagocitosis i Potluck, les dues nominades al Saló Internacional del Còmic de Barcelona. Droga a la Lluna és el seu primer còmic llarg en català.
El Centre d'Esports Hospitalet ha iniciat el procés que ha de canviar el futur del club. El president institucional de l'entitat, Antoni García, ha explicat en quin moment es troba ara mateix l'hospi.
Temps de canvis al Centre d'Esports l'Hospitalet. Des de fa uns dies, l'entitat ha iniciat un procés que té com a horitzó final la conversió en societat anònima esportiva. El pas previ ha estat l'aprovació de 4 quotes amb l'objectiu de revertir la situació patrimonial negativa. Amb el deute a zero, el club començarà a treballar en la nova etapa que mantindrà Antoni García com a president institucional.
Al mes de juny el club tindrà zero deutes i, per tant, això també ha significat que perdem la condició de soci tal com l'entenem actualment. És a dir, l'únic dret que perdrem serà el dret a votar. Tots els altres drets es mantenen, el número de carnet, es tindrà seient propi pels propis socis, tots els temes d'avantatges i descomptes i beneficis que hi haurà. I això s'ha motivat aquest canvi també, diguem-li, de manera organitzativa que hi haurà al club. En el meu cas, seré president institucional, que tindré totes les competències que té un president, menys la part executiva, que en aquest moment serà el Jordi Alba, que és el president del club.
Unes decisions que, si bé és cert que van ser aprovades en diferents assemblees, també ho és que han deixat un regust amarg. Molts socis consideren que ha faltat tacte en les comunicacions.
Empatia l'hem tinguda des del primer moment. Hem explicat la situació real del club, com et comentava abans. És una carta que havíem d'enviar i que marquen els estatuts. No teníem marge per fer-ho d'una altra manera i hem explicat bé les coses. I no haguéssim enviat aquesta carta si la situació econòmica del club no és la que s'hem trobat o la que ha manifestat l'auditoria que s'ha fet de manera exhaustiva en l'àmbit del propi club. Per tant, és una carta que a ningú li agrada rebre, a mi tampoc m'agrada rebre aquesta carta.
Esportivament, els dos principals equips del club mantenen les seves respectives lluites per l'ascens. El masculí, cinquè, busca més regularitat, mentre que el femení, co-líder, vol mantenir el pols amb els rivals fins al final de la Lliga.
I amb la informació esportiva ho deixem aquí. Abans fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. L'Hospitalet inicia el desplegament de la nova contracta dels serveis de recollida de residus municipals i neteja de l'espai públic sota el lema L'Hospitalet més que net. Avui han entrat en funcionament els nous vehicles de neteja amb una aposta per la neteja amb aigua. En una segona fase, al maig, arribaran els nous camions de recollida de residus i es renovaran els 4.250 contenidors. Represa de la circulació a les línies 10 i 9 sud del metro després que aquest matí l'estació de metro de Collblanc s'hagi hagut de desallotjar per la presència de fum. Les principals hipòtesis apunten que podria estar relacionat amb unes obres que s'estan fent entre la zona universitària i el Camp Nou. Els bombers han desplaçat 9 dotacions i 500 persones han hagut de ser evacuades. Droga a la Lluna és el nou còmic del dibuixant i guionista hospitalenc Marcos Prior, una sàtira que critica el sistema capitalista a través dels mitjans de comunicació massius i que està ambientada a molts pocs anys vista. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'elacdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.